Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 12 de la migdia d'aquest dimarts 24 de març. Des d'ara i fins a les 12, com cada 15 dies, repassarem l'agenda de les biblioteques per la propera quinzena, com sempre acompanyats per la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
Bon dia.
Una quinzena, quan hi ha un bon solet i, per tant, doncs ja comença a venir de gust. S'acosta la primavera, s'acosta Sant Jordi. D'ahir en un mes tindrem aquí la gran jornada festiva dels llibres, però activitats prèvies.
Activitats prèvies i Setmana Santa també pel mig.
Pel mig, efectivament.
Llavors, abans de... Sí, però bueno, aquest any almenys no queda tan juntet amb Sant Jordi, que hi ha anys que ha anat tot enganxat i, clar, a l'hora d'organitzar, no?, tot el tema de les signatures d'autors locals...
Més complexa.
Sí, és més complexa perquè just abans doncs, hi ha aquests dies festius. Així que, bueno, aquest any ens dona un respir entre una cosa i l'altra. Però sí que volíem recordar que del divendres 3 fins al dilluns 6, inclosos, les biblioteques estaran tancades. A la pràctica, dissabte 4 està tancada. La resta són festius oficials, per tant, tancaríem això. Com a cosa diferent, el dissabte 4.
El dissabte 4 estarà tancat.
Sí. Dit això, anem amb l'agenda. I en aquesta agenda, que això que dèiem, no? Un mes previ a Sant Jordi, doncs ja tenim força presentacions de llibres i entre aquests també doncs, una participació molt destacada d'autors locals, que això, doncs, durant aquest mes i després de Sant Jordi, perquè tampoc teníem més dates, doncs també hi haurà més presentacions d'aquests autors i autores sitjatans a la biblioteca. Aquest divendres 27 de març, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol comencem doncs, amb aquesta primera presentació de la quinzena. És la presentació d'una novel·la que es titula Sucre amarg, crònica d'un indià. Està escrita pel Seba Espuga, no és de Sitges, però sí que ha escrit aquesta novel·la que tracta sobre indians, en fi, no? Que ens toca de prop, i per tant va venir a la biblioteca a proposar de fer la presentació. Ell estarà acompanyat, l'autor, de la Maria Rosa Noguer, que és escriptora i professora d'escriptura, també ha col·laborat moltes vegades amb la biblioteca. I aquesta novel·la, Sucre amarg, ens parla d'una història familiar d'algú, no?, el protagonista, que recorda, vol conèixer, vol recordar la història dels seus avis, que en un moment de la seva vida van anar a buscar a fortuna a Cuba i bé, doncs van seguir aquest camí dels indians, el Marcel i la Maria, i van haver de pagar un preu profund i inesperat. I el seu net, en John Ricard, arriba a Sant Pere de Ribes amb aquest propòsit de reconstruir la història de la seva família. Per tant, amb aquest tirar enrere en el temps, no?, i en aquestes converses que té amb el seu avi ja envellit, doncs en John coneixerà aquesta trajectòria de lluita, d'ambició, d'amor i de supervivència.
D'acord. Doncs Sucre amarg, evidentment, no és de Sitges l'autor, però el protagonista va a Sant Pere de Ribes.
Exacte.
Per tant, doncs ho tenim tot molt a prop, tot aquí al costat.
Exacte. El dimarts 31, a 6:45, també, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, presentem una altra novel·la. El títol és Abisme i és del Francesc Viadel. Aquesta ens la va proposar la Vinyet Panyella, l'havia llegit, va quedar molt... Bueno, li va arribar molt aquesta novel·la i va dir, tinc el contacte de l'autor, doncs si us sembla bé la programem a Sitges, per tant nosaltres encantats. I el dia 31 contarem amb l'autor i amb el Marçal Cintas, que és escriptor, i amb el Manolo Gil, que és l'editor de l'editorial Vincle, que és qui ha publicat aquesta novel·la Abisme. Abisme és una alegoria del fracàs, escrita en clau d'humor negre, és un component important aquest humor, sense concessions. És una davallada als inferns de Rafael Budí i del seu entorn, i els personatges estan en plena crisi econòmica després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Coneixerem una Barcelona que no és la Barcelona turística, no és una Barcelona més sòrdida, més allunyada dels tòpics. I hi ha una frase que la mateixa editorial doncs, no, utilitza per presentar aquesta novel·la i diu, l'autor sacseja a la coctelera literària per oferir-nos un personal i original Dry Martini en el qual Bukowski i John Kennedy Toole li donen un cert tast a la ginebra i al vermut. El resultat és agitat, no remogut, d'un surrealisme bretonià. I l'oliva la posa amb a coqui i les rialles del lector.
Caram!
I en Francesc Viadel és escriptor, periodista, sociòleg, professor universitari, col·labora en diferents mitjans de comunicació, ha publicat diversos llibres de poesia, assajos polítics i també novel·les. Ha guanyat premis, per tant, un autor reconegut, que el tindrem a Sitges el 31 de març.
Doncs Abisme, de Francesc Viadel, el 31 de març es presenta també a la biblioteca. Més coses.
El dia 7 d'abril, a 6:45 també, Biblioteca Santiago Rusiñol, un autor local que ens presenta la seva novel·la Entre la Segarra i Guinea Espanyola, Más de 4.000 quilòmetres i una vida. L'autor és l'Àngel Guàrdia Ferran, i ha estat a la biblioteca també en altres ocasions presentant llibres anteriors, i aquí ella ens situa entre la Segarra i l'antiga colònia espanyola de Guinea Equatorial i narra la caiguda d'una família marcada per les debilitats del seu patriarca i, en fi, doncs, també aquestes novel·les, no?, que ens fan anar endavant, enrere i amb aquestes històries familiars i amb aquest punt fosc moltes vegades.
D'acord.
I a més amb aquest rerefons, no?, de relatar els problemes i la vida d'aquesta colònia espanyola de Guinea Equatorial.
Que tindrem l'autor d'aquí també uns dies,
sí,
aquí a la ràdio.
Molt bé. Sí, bueno, viu a Sitges des de l'any 2010, és enginyer tècnic de formació i va cursar el cicle complet, ens destaca ell, de narrativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i a més, un cop jubilat va estudiar antropologia social i cultural, té aquesta curiositat per la vida, pel món, no?, i per la cultura, i fruit d'aquestes inquietuds i dels seus viatges per gairebé tot el món, ha viatjat moltíssim l'Àngel, ha impartit conferències sobre l'esclavitud a les colònies i la seva novel·la anterior, que era Sucre amb olor a sang.
D'acord.
Dijous 9, a 6:45 també, Biblioteca Santiago Rusiñol, un altre autor local, dels que també signaran llibres el dia de Sant Jordi. Ell és en Santi Grimau Vigaire, i ha escrit un llibre que el presentarà a la biblioteca el dia 9, com dèiem, que es titula A l'otro lado de la mesa, historias, anécdotas y reflexiones de un restaurador. Sí, el Santi... Bé, aquest relat és aquest llibre és un relat autobiogràfic i reflexiu en què el Santi, que va ser restaurador durant dècades a Sitges, repassa la seva trajectòria en el món de la gastronomia, i és un llibre que està, doncs, ple d'històries, d'anècdotes, també de reflexions, no?, amb un punt també crític. I l'autor convida el lector a entrar en la rerebotiga dels restaurants, no?, aquesta relació entre la cuina, la sala, totes les persones que hi treballen, no?, tot aquest entramat que anirà bé com d'abelles, no?, com de rusc, en què cadascú fa la seva feina, i també ell parla de l'evolució, no?, de la restauració en aquestes darreres dècades. Per tant, des de la professionalitat, des de l'haver estat, no?, treballant en aquest món, doncs amb tota la seva experiència ha escrit aquest llibre.
D'acord. Doncs...
El presentarà també amb la companyia de l'Anna Grimau, la seva germana i periodista.
Correcte. Doncs entenem que hi haurà molts sitgetans també interessats en conèixer, doncs, els intríngulis que pot haver al darrere d'un restaurant històric que era el que portava el Santi aquí a Sitges.
Exacte. Tenim, aquests dies també tenim art al pati, aquestes mostres, com sempre diem, de fotografia, de pintura, en fi. Del 4 al 31 de març encara podem veure aquests retrats de gent del jazz, del Pol Borràs, que recomano, perquè aquest joc que comentàvem de sense mirar el cartellet intentar reconèixer de qui és el retrat d'aquest artista sitgetà i polifacètic. I un cop recollim aquesta del 31 de març, tindrem la d'abril, del 6 al 30, també al pati de la biblioteca tindrem una exposició de pintura de la Sun Batlle. La Sun és una dona per conèixer i per parlar amb ella, perquè té mil històries i una trajectòria vital i professional impressionant. Però, a més de tot això, també és pintora, té molt d'art a dintre, i ens portarà una mostra de pintures de dones, amb uns colors molt sorprenents. Crec que quedarà molt, molt, molt bé el pati. De fet, ella també és una de les autores locals, perquè va escriure un llibre que el va presentar també fa un temps a la biblioteca, amb les seves il·lustracions i els seus textos, i aquesta vegada, doncs, ens centrem en aquesta faceta seva, que en té moltes, en aquesta faceta de pintora.
D'acord.
I després, a les vitrines de la biblioteca, seguim commemorant aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i recordo que això, que les vitrines, no?, d'entrada i de sortida de la biblioteca, doncs sempre, si us atureu i mireu, doncs trobareu curiositats de llibres, documents, revistes, en fi, aquells llibres, aquelles coses que moltes vegades ho tenim al magatzem, o que potser, com en aquesta ocasió, no?, del Gaudí, que ho tenim al seu lloc, a la biblioteca, a les prestatgeries, però que és una manera de treure'ls d'allà i destacar-los a les vitrines. Per tant, jo també convido tothom a que d'entrada o de sortida s'aturi un momentet i a veure què hi ha en aquestes vitrines, perquè sempre hi ha alguna cosa.
És una bona recomanació per entrar o per sortir de la biblioteca.
I pel públic més petitó, que també els cuidem molt i estem molt contents que vinguin a la biblioteca, doncs tenim tot el seguit d'Hores del Conte a la biblioteca Josep Roig i Raventós els dimarts a 6:15. Avui 24, tenim un bibliotaller, per això avui no és Hora del Conte, és bibliotaller, la Gallina Xica. Per tant, nens i nenes que ja us hagueu inscrit prèviament, doncs podreu participar en aquest taller, que serà una manualitat molt dolça, faran avui. El dia 7, Hora del Conte, s'ha assecat el llac a càrrec de la Júlia Díaz i aquest servirà també per commemorar el Dia Internacional de la Mare Terra. I després tenim, durant tot el mes, ens quedem aquí perquè és aquesta quinzena, però que cada dimarts tenim Hora del Conte. I voldria destacar que hem obert inscripcions per també nens i nenes, per tant, famílies, estigueu ara atentes. Per una banda, tenim inscripcions obertes a un taller d'il·lustració que farem a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Aquest taller està relacionat amb una mostra d'il·lustracions que ja fa dies vam comentar. Són unes il·lustracions d'un llibre de l'Alícia en el País de les Meravelles i les ha fetes la Nira Miñano, que és il·lustradora. La seva tècnica, en aquest cas, és com dividir cada dibuix, no? Cada personatge, el conill blanc, l'Alícia mateixa, la reina, tots aquests personatges que coneixem, dividir-los en petites peces i anar-les enganxant, superposant unes a les altres, fent com una mena de joc de textures i sobretot de volums, que són molt bonics. Doncs aquesta és la tècnica que proposarem que els nens i nenes que s'apuntin al taller puguin reproduir, puguin experimentar. Doncs això, agafant un dibuix, retallant les peces, la cara, dintre de la cara, doncs els ulls, dintre dels ulls la nineta de l'ull, en fi, i anar-ho enganxant amb aquesta tècnica, com de collage, però diferent. Això serà el divendres 10 d'abril, però obrim ja inscripcions. És un taller que recomanem a majors de 6 anys, nens i nenes de primària, per tant, a partir de primer, i amb inscripció prèvia a la Biblioteca Santiago Rusiñol, podeu venir presencialment, trucada per telèfon, WhatsApp, en fi, correu electrònic, el que resulti més còmode. Més inscripcions obertes tenim a les terrasses de la biblioteca. És la tercera, em sembla, trobada de lectors infantils en col·laboració amb els museus de Sitges. Abans li dèiem a Marató de Lectura a Lola Anglada, hem canviat el nom per aquesta trobada de lectors i lectores. Com dèiem, ho fem en col·laboració amb els museus i aquest any en Paret, un llibre de la Lola Anglada, serà el protagonista principal. És una trobada doncs, de persones lectores menors de 12 anys, però venen també papas i mames que també poden llegir tranquil·lament. Llavors, és una activitat que combina això, no? La literatura, l'art, el patrimoni, es fa a les terrasses de la biblioteca, perquè també des d'allà és un lloc especial perquè veiem un trosset de la casa de Lola Anglada, per tant, podem explicar també qui va ser ella en un lloc molt adequat. I els museus obsequien a cada participant prèviament amb el llibre, amb el text que es poden preparar a casa, i llavors el que es tracta és això, no? De fer doncs, una lectura per torns, del trosset que cadascú s'hi vegi, en fi, que s'hi senti còmode, i anar llegint aquest emparet de la Lola Anglada, a més de conèixer qui va ser Lola Anglada, en fi, doncs és aquesta activitat, aquesta trobada de lectors infantils, i es fa en col·laboració amb els museus de Sitges. Inscripció prèvia, aquí ho explico també, però d'una manera diferent. Com que ho fem amb els museus, la inscripció no es fa a la biblioteca, sinó que s'ha de fer a través de la web dels museus. Sobre les inscripcions, l'1 d'abril i fins al 17 d'abril, fins al 17 d'abril es pot anar a la recepció dels museus a recollir aquests textos, a llegir. I recomanem també portar una gorra el dia de la trobada per si fa sol. D'acord? Per tant, inscripció a la web dels museus o a la recepció mateixa dels museus.
Doncs aquesta activitat entre la biblioteca i els museus, doncs per això, també acostar-se ja aprofitant el bon temps.
Sí, obrint terrasses, de I la tercera inscripció que ja tenim en marxa és ja tot el clàssic de les biblioteques de Sitges, la Marató de Lectura, 26a Marató de Lectura, que com sabeu es fa durant tot el mes de maig, aquest repte, no? Quins nens i nenes seran capaços de llegir 8 llibres durant el mes de maig, però obrim inscripcions durant el mes d'abril. Per tant, a les dues biblioteques, igual, doncs venir a la biblio, per telèfon, per WhatsApp, per correu electrònic, es poden anar apuntant també nens i nenes a partir de primària i amb aquest repte per endavant, llegir 8 llibres durant el mes de maig.
8 llibres durant el maig, bé.
Què més? Durant aquesta quinzena tenim dues commemoracions especials.
Ah, sí?
Una és el dia 2 d'abril, que és el Dia Internacional de la Literatura Infantil i Juvenil. Es diu així, però és que és tan universal aquesta literatura. Hi ha alguns il·lustrats tan macos, hi ha llibres de coneixements tan ben fets, no? I que més és com una mena de recordatori de coses de cultura general que podríem saber. Però clar, si t'agafes una miqueta un llibre més gruixut, se't pot fer farragós, però si t'agafes un llibre infantil, d'aquests que tenen desplegables, que tot està tan ben explicat, és com un recordatori resum que pels adults trobo que és fantàstic també. I amb unes edicions molt ben fetes. Per tant, el dia 2 d'abril se celebra, es commemora aquest dia, en memòria també de Hans Christian Andersen, un dels grans, però també això, convidem a tots els adults a que aquell dia agafin en préstec un àlbum il·lustrat, per exemple, i que el disfrutin.
Doncs no és literatura per adults, però és literatura molt apta pels adults.
I tant. I l'altra commemoració, molt, molt, molt especial, és el dia 3 d'abril. I és que el 3 d'abril de 1926, centenari, doncs, va néixer una nena, la Maria Dolors. I la Maria Dolors, doncs, es va fer gran i va decidir estudiar a l'Escola de Bibliotecàries. I és el centenari de naixement de la Lolita Mirabent i Muntaré. I a més, ens quadra moltíssim, no?, en aquest 90è aniversari de la biblioteca, que també sigui el seu centenari. Per tant, bueno, doncs es mou bastant per dins. Sí, perquè bé, la Lolita no se la tenim encara molt present. Tothom que la va conèixer, no?, té aquest record. I ella per la biblioteca Santiago Rusiñol va fer moltíssim. I de fet, les posteriors directores, no?, que bueno, unes també doncs, van poder treballar amb ella, doncs han seguit aquesta línia, aquest tarannà, no?, aquest esperit de Biblioteca Santiago Rusiñol. I jo, que clar, ja no vaig treballar amb ella i va haver aquell trencament també temporal, no?, de biblioteca tancada, doncs sí que potser he sigut qui no ha tingut tant aquestes referències, però, tot i així, segueixo, no?, considerant una miqueta la portadora d'aquest testimoni.
D'acord.
Pel que m'arriba a ella, no?, i pel poquet que la vaig poder conèixer. Ella va estar, doncs, bueno, com 4 dècades sent la directora d'aquesta biblioteca i, com deia, doncs, ha deixat, no?, aquest pes, tot i que era una persona discreta, però va fer moltíssim per la cultura de Sitges, l'aprenentatge del català, les activitats per nens i nenes, vull dir, va ser, no?, d'aquesta escola de bibliotecàries amb aquest esperit de portar les biblioteques a molt bon port. Doncs, ella va ser un exemple per totes, la resta.
Escola antiga, però anava a dir ben portada.
Sí.
Perquè si diem escola antiga, llavors també ens venen altres coses al cap.
Sí, no, a veure, les coses han canviat evidentment, no? Però sí que ja va tenir aquesta obertura també de mires i d'aquesta consciència de que la biblioteca era un lloc obert a tothom i, per tant, obrir la biblioteca moltíssim a tothom.
D'acord. Doncs centenari de la Lolita Mirabent.
Sí. Doncs, per tant, també volíem destacar.
Que té carrer, Té carrer.
Sí.
Té carrer.
Se'l mereix.
Vinga.
I aquesta seria l'agenda per aquests propers 15 dies.
Perfecte. Doncs tenim algun llibre que puguem destacar?
Sí, he portat uns quants que els he agafat de la planta baixa, perquè aquests dies hem fet una miqueta de remodelació de zones. El que normalment trobàvem en unes prestatgeries ho hem canviat, està tot, però en lloc
diferent. Com els súpers.
Una miqueta sí.
Ai, ara sí, ja tenies iogurts aquí, ara sí. On m'has posat?
Llavors, a la planta baixa podem trobar, per una banda, novel·les en premi. Les hem canviat de lloc, però hi són. Són això, unes prestatgeries on destaquem les novel·les que tenen premi durant aquests últims mesos, no? Durant, bueno, doncs, l'últim any, vàgem, no? A mesura que hi ha la nova convocatòria, els nous premiats, doncs anem traient els altres, substituïm. He agafat aquest, per exemple, La pregunta 7, de Richard Flanagan, amb molt, molt, molt bones crítiques, i va ser Premi Bailey Gifford. I bé, doncs això, molt bones crítiques, el recomanem, no m'esplayaré més en de què va, però en tot cas és un testimoni d'aquestes novel·les en premi que tothom pot veure a la biblioteca. Un altre tipus de cosa que trobem són novel·les amb lletra gran. Llavors, aquí, per exemple, tindríem Petons de diumenge, de la Sílvia Soler. Si agafem la novel·la estàndard, doncs és molt més curtet. Aquest veiem que és una novel·la considerable de gruix, però és que la lletra és realment una tipografia gran. No tothom sap que això existeix i molta gent, quan ho descobreix, ho agraeix moltíssim.
Ah.
I llavors, bueno, és tota una sèrie de llibres. Nosaltres tenim bueno, tampoc es publiquen tant, però que sapiguem doncs, això, que hi ha també el servei de préstec entre biblioteques, per tant, qui vol utilitzar aquest tipus de llibre entre totes les biblioteques, doncs tenim una col·lecció considerable.
I específicament ja estan etiquetats
sí,
d'alguna manera
exacte.
Com a
és una col·lecció
tipus gran.
Lletra gran. Sí, es fa expressament doncs, això, amb una tipografia que ens pot evitar no, la incomoditat d'una lupa, en fi. Doncs, llibres en lletra gran.
Desconeixia, està bé.
I un altre tipus de llibre, que potser també és bastant desconegut, són els de lectura fàcil. Són edicions, aquestes sí que són versions de novel·les, no? Mira, he portat Donetes, per exemple, tot un clàssic. Uh-huh. Evidentment, és un llibre primet. Llavors, amb aquests llibres de lectura fàcil, el que fan és que, com veus, els paràgrafs estan molt, molt, molt separats, les frases, o sigui, no hi ha separació d'una paraula amb guionet i segueix a baix, totes les frases acaben a la mateixa línia encara que no quedi llavors tot recte, el vocabulari és més senzill, són adaptacions per a persones que, per mil motius, perquè comencen a conèixer l'idioma, uh-huh. perquè tenen doncs, algun tipus de dificultat, en fi...
És com allò aquell escrivia quan estudiàvem anglès, oi?
Sí,
que també
sí,
hi havia
doncs
aquelles
aquest
col·leccions...
Tipus, sí. Exacte, però aquesta sí que cuida molt tot el que seria la lectura fàcil, que també té tota la seva normativa de tipografia, de tipus de lletra... D'això podem parlar un dia també i aprofundir més, perquè és un tema molt interessant.
Anem descobrint coses, és a dir, que hi ha llibres de lectura fàcil basats en llibres com aquest Donetes,
exacte.
Oi?
Sí,
interessant.
Sí. Ja, un dia també explicarem més coses d'aquest tipus de llibre.
Expliquem més coses, vinga, va.
A la planta baixa també tenim el Font Refugi d'Emocions, aquest,
sí,
ja n'hem parlat a vegades, doncs bueno, portar com a exemple Ser viejo no es estar muerto, de Francisco Mora, i és un llibre això, no? Una societat en què de vegades se suposa que hem d'arribar més grans, no? I a vegades també ens agafa una miqueta de vertigen de veure com arribarem, no? Quines coses ja no podrem fer, en fi, aquesta part més emocional de com portar l'envelliment d'una manera sana, uh-huh. mentalment i emocionalment. Un exemple, d'entre altres, d'aquesta col·lecció.
Doncs tot això, propostes de tipus diferents, uh-huh. que no són llibres diferents, sinó són tipologies
exacte.
Específiques
sí,
que
sí.
també podem trobar a les biblioteques.
Exacte.
Són les 12, ho deixem aquí. Moltes gràcies, com sempre, Marta. Anirem estirant el fil d'aquestes col·leccions específiques, perquè també ens ha cridat una miqueta l'atenció. Llibres grans, i lletra gran. Xulo, interessant. Marta, repeteixo, d'aquí 15 dies més, ja a la porta de Sant Jordi, gairebé. I nosaltres, com sempre, ho deixem aquí. Que passin un molt bon dimarts. Gràcies per l'atenció i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.